A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, és dijous, és 17 de febrer del 2011, un dia ben plujós, dia aquell de calaixos i xuts. Potser més d'un pensarà, si només fos avui, que plou, els calaixos i xuts, però en qualsevol cas, la dita popular és aquesta. Susana, bon dia i bona hora. Al nostre temps a la dec, a veure si et torno a escoltar. Susana, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Ara sí que t'escolto. I saludem també en Manel Sunyer. Manel, bon dia i bona hora. Bon dia. L'Isidre Torregrossa. Isidre, bon dia i bona hora. Hola. I saludem també en Lluís Chacón. Lluís, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Perquè avui parlarem de l'empresa familiar, models d'empresa familiar. Segurament més d'un de vostès deuen pensar, home, valdria la pena, pagaria la pena un monument a l'empresa familiar en aquests temps que corren, perquè aguantar un negoci tal com estan les coses no deu ser massa fàcil. Anem a fer una mica de primer d'esbós històric, si es vol. Lluís, la vostra empresa quan va començar?
Bueno, el meu avi, va començar el meu avi, no amb l'activitat actual que tenim ara en aquest moment, sinó fabricant mosaic. El que és el mosaic de la tot el que és les cases modernistes.
D'acord.
I va començar a fabricar mosaic el 1920 al carrer Europa. Fa uns quants anys.
Déu-n'hi-do. És que ens imaginem allò, Sitges del 1920, eh? Sí. El carrer Europa, un talleret i au, vinga.
Bueno, no, era la Masia Can Massip.
D'acord. És a dir, va començar allà?
Va començar allà, on està ubicat avui dia la Can Vinyola.
Sí.
Pues
allà
va començar l'avi. I després va fer un canvi d'ubicació al carrer Sant Gaudenci, a lo que era l'antic Hotel Sitges. Després van passar al Hort Gran, allà al costat de l'estació, on està ubicat avui dia el mercat municipal.
Sí,
nou. Allò era una masia molt gran, l'Hort Gran. Després van passar, bueno, en aquella època es van incorporar tant els oncles com el pare, perquè eren tres oncles i el meu pare.
D'acord.
I va morir el meu avi i vam fer el canvi d'activitat. Perquè ells tenien molta relació amb les paletes, perquè clar, li venia el que era el mosaic, i van començar a vendre quatre totxanes, una mica de ciment i una miqueta de sorra. I el 72 van fer el canvi a Can Perico.
D'acord.
Allà
en aquells moments ja no fèieu un mosaic?
No, en aquell moment ja era material.
Ja no fèieu, diguem-ne que va pesar més el material de construcció i servir material de construcció.
Correcte, van començar a l'Hort Gran i llavors el 72 ja van fer el canvi d'ubicació al Can Perico, que ja era plenament construcció.
Sí, sí. Quan a Can Perico no hi havia gairebé res. Aquella era, on s'hi posava des d'una plaça de braus fins als autojocs i totes aquestes coses. En fi, hi jugaven a futbol.
La Blanca jugava allà.
Mare de Déu.
I per últim, llavors es van jubilar el pare i els oncles el 2007,
sí.
I jo ja vaig fer l'últim canvi d'ubicació al polígon de Massaula.
D'acord. Hi ha continuadors?
Jo tinc el meu fill treballant amb mi.
D'acord.
Suposo que ell voldrà continuar. Si ell continua, és la quarta generació.
D'acord. Li agrada? Li ve de gust?
En principi sí.
En principi sí.
En principi diu que sí.
En principi sí.
Que avui dia, tal com està l'assumpte, però en principi sí que el tenim encarat.
D'acord. I arribarem aquí, per si l'època que vivim ara té algun referent o no a la història de la família, diguem-ne, des del punt de vista de crisi o de situació actual. Però això hi arribarem. Manel, a casa teva. Quan vau començar?
A casa meva, bueno, el començament va ser l'any 65, que es va fundar la bodega Bonestar, que bueno, està on està ara està la Casona, que és la botiga de la meva germana, de la Toni.
Sí.
Doncs allà es va fer el que és la bodega. Primer una petita bodega, després es va ampliar fins al doble, i així van estar 10 anys, bueno, l'època del boom turístic,
sí, sí, sí.
La cosa funcionava.
Petit parèntesi, qui va batejar la bodega amb el nom de Bonestar?
Va ser cosa de mon pare.
D'acord.
Mon pare.
D'acord, d'acord.
Tampoc sé, d'on te'l va treure,
sí,
però
sí,
bueno,
sí.
Ser...
Però dic per si hi ha alguna... No,
no,
va
no
sortir
hi ha
així
cap...
d'allò, eh?
No.
Tot i que, com saben els oients, bé, com sap tot Sitges, el renom de, del bon estar per part dels de Sitges n'és un altre.
Sí, de Campela.
De Campela.
Sí, bueno, són els...
Pels sitgetans, molt per molts, això. Sí. Però bon estar va començar com una bodega, sí. D'acord.
I aleshores, a l'any 75... Lo que era on hi havia l'estable del carro de, bueno, de la casa de mons avis,
sí.
Es van fer obres i es va fer la planta baixa, el que és l'actual Bonestar d'avui en dia, va ser l'any 75, que va començar a obrir-se com a cafeteria, va ser fins i tot la primera penya espanyolista, perdó, barcelonista, no s'enfadi nascués. Va ser la primera seu de la penya,
de la penya barcelonista.
I bueno, després doncs, s'han anat adaptant una mica els temps, fins, hem fet diverses reformes, el 88 es va fer una reforma important, el 97 una altra, i enguany hem fet una mica de rentat de cara, tot plegat, i fins avui.
Preguntem el mateix que anys, preguntem el mateix que amb en Lluís, hi ha continuïtat? Hi ha...
Bueno, el meu fill en aquest cas té 3 anys, no, però... La continuació, en la qual són nebots directes, de moment no.
No.
Però bueno, ens considerem joves.
D'acord, sí, sí,
encara,
això és evidentíssim.
Encara tenim temps per encarar-los, no? Si sí, és que volen, però vull dir...
Perquè ara, quan acabem de parlar amb l'Isidre, i tornarem, si us hi veu involucrar entre l'obligació i la vocació, que hi va bé de cada cosa, perquè les generacions més joves s'hi fiquessin. Isidre Torregrossa, bon dia.
Bon dia.
Quan veu començar vosaltres?
Bueno, jo sóc manyà des dels 14 anys, bueno, aprenent primer i, sí. I anar pujant. Sempre he treballat en el mateix, el ferro i l'alumini, després em vaig decantar més a l'alumini i ho porto fent des de, pues, ara farà quasi 50 anys. Vull dir que tota la vida he estat fent el mateix, encara a vegades n'has d'aprendre de noves, però em considero un dels veterans, més veterans que hi ha amb el meu. I de la comarca vaig ser el primer que va fer finestres d'alumini.
D'acord. Vas començar d'aprenent amb el teu pare?
No, amb el
no,
meu germà.
Amb el teu germà?
Sí.
Amb el teu germà.
Ell ja, bueno, em porta 12 o 13 anys, i esclar, doncs va...
Per tant, el teu germà en tenia 20 i pocs quan tu vas començar a fer d'aprenent... Es portava...
Jo,
si
sí,
tu vas començar als
sí,
14,
si
ell en
tenia
14,
20... Pues... Sí,
Déu-m'hi-do.
Fa molt de temps.
D'acord, o sigui que estem parlant de finals dels 50, més o menys.
Sí, i sí. A més tinc una de les cartilles de la Seguretat Social més velles que hi ha. Prefereixo que deien que als 14 no es podia...
Tenir encara la cartilla.
I jo la tinc.
La tens?
Sí, sí. Vull dir que ja són anys.
Són anys. On esteu? Esteu al mateix lloc com veu començar?
Sí, estem al sector de la Bòbila. Bueno, sempre vas canviant una miqueta, però quasi sempre hem estat...
Aquest...
Sí, sí.
Clar, fa 50 anys enrere, allò era,
bueno, allò
era un no-res, no?
Sí,
posar.
Sí, allà... Jo me'n recordo que de més petit, pues, inclús anava a jugar amb els Figueres allà per la Bòbila, totxos trencats i tot allò. Bueno, allà ens passàvem les tardes del dissabte. Era molt divertit.
D'acord. Hi ha continuadors?
El meu fill porta ja 7 o 8 anys al taller, ell és aparellador, però va decidir pues, continuar al taller, té molt bones mans, i bueno, clar, lògic i natural, la confrontació de la generació sempre hi és, però estan més ben preparats que no pas estar amb nosaltres.
Vaja.
Li falta pues, una mica més de mans, però això s'adquireix.
D'acord, quan parles de preparació, què et refereixes? Quan bueno, dius estan més ben preparats que no estàvem nosaltres?
Sí, a mi em fa una mica de vergonya dir-ho, però jo amb l'ordinador pues, m'hi esbaralleria i no em trauria punta. Encara no m'hi he posat. No he tingut temps, també és veritat. Però, en canvi, ells, pues, quan a vegades un material que necessites i no saps d'on surt, de seguida diu, mira, fulano, hi ha 3 fàbriques a tota Espanya, truques aquí, truques allà, i la veritat és que va molt bé. És un auxiliar boníssim, això de l'ordinador, però jo deixo que ho facin ells.
D'acord. Home, és una bona combinació, no? El pare
sí,
encara pot ensenyar mestratge amb les mans i el fill pot ensenyar noves tecnologies al pare. Si...
Sí que és veritat, allò que he dit abans, que hi ha unes petites confrontacions perquè, clar, pues ell ho voldria fer d'una manera i tu vols fer d'una altra. Però si sumem tot, surt un bon resultat.
D'acord. Isidre, t'hi vas posar per obligació, per vocació, o perquè als 14 anys s'havia de treballar d'alguna cosa?
No, a mi sempre m'ha agradat.
Sempre t'ha agradat.
Continua agradant-me. I em sap greu els 64 anys que tinc perquè m'hauré de jubilar.
D'acord.
però a mi m'agrada, jo hi disfruto la meva feina. A mi se'm fa molt tard i la dona em truca, que et baixi un bocata o què? No, que ja pujo. I jo no noto les hores. Després les notes una mica a les cames, però...
D'acord. Quantes persones poden dir això?
Malauradament, ara poques.
Poques?
Sí.
És a dir, que vingui un senyor i digui, porto 50 anys treballant i em continua agradant allò que faig i continuo...
És una pena, però poques.
Poques?
Sí, sí, sí.
Poques. Compartiu això, Manel, Lluís? Us agrada això que feu?
Sí, té que agradar. Perquè si no t'agrada, almenys li tens que trobar un punt de gràcia, perquè són moltes hores, molta dedicació, molt de temps, i sí, hi ha una part molt...
Jo hi ha una cosa que trobo, i és que si ho sents una miqueta com a servei, tot està superat. Aquest és el meu punt de vista. No sí. sé si és el mateix que el teu.
Sí. El fet...
Vols dir, no, sentit que estàs servint algú?
Sí, sí.
D'acord.
Sí. A part de que t'agradi...
Està servint algú.
Sí,
sí. Sí, té la
vocació. Al final, l'altre la necessita o...
Tens que tindre la vocació.
Sí.
Tens que tindre la vocació, sí.
Vas començar, esclar, mig per obligació familiar, mig per vocació personal.
El meu va ser una obligació.
Una obligació. Una obligació reconvertida, per dir-ho així.
Correcte. El, sí? el meu pare... Jo no vaig ser molt bo als estudis. Als 18 anys el meu pare em va dir, escolta, si no vols estudiar, tens que treballar. I em va ficar, que posteriorment, llavors sí que per iniciativa meva vaig fer estudis. No?
D'acord.
Però al principi va ser per obligació.
A quantes persones els ha passat això, eh? Que després es posen a estudiar,
sí.
I resulta que, sí. que són brillants estudiant, o que com a mínim són molt més brillants que no pas en el seu moment quan no hi havia manera de fer-ho, no?
Bueno, perquè el que passa és que quan ets jove...
Sí, està clar.
La mentalitat és una altra.
Està clar.
I llavors va passar el temps, vas agafant responsabilitats i llavors agafes mm-hmm. estudis.
Vist en la distància, el pare tenia raó. És a dir, si no estudies, treballes?
Sí, està clar.
Tenies raó.
Està claríssim.
Manel, què hi ha d'obligació, què hi ha de devoció?
Bueno, i inclús necessitat, vull dir, a vegades si tens un negoci és quasi, a veure, si necessites pagar la... Bueno, a casa som molts germans i, bueno, doncs s'havia de treballar perquè, bueno, també que hi havia una època... Que, clar, evidentment tots vam arribar a estudiar a la mateixa època, vull dir que érem set que anàvem als escolapis, i... però bueno, també era una època que s'obria l'estiu només, no? Que es treballaven 6 mesos i els mesos de l'hivern
que doncs quedaven...
tancaven
sí,
portes,
sí.
No?
Era allò que en diuen els avis morts, érem... no, no passava res
que si passés ara bueno... estaria molt bé, no? Hi ha gent que ho fa, però bueno,
ara no tanqueu.
Llevat de les vacances
no tanquem.
Que fem Nadal submarit, no tanquem.
D'acord.
Llavors, bueno, era doncs, els estius, doncs, bueno, el meu pare, doncs, vinga, va, passa neteja els coberts, posa una Coca-Cola, i et anaves involucrant, anaves entrant, tant jo com tots els germans. El meu pare, per desgràcia, va morir molt jove, i tots nosaltres érem molt joves, i amb el meu cunyat, el Jesús, que és l'actual el cuiner del restaurant, bueno, que ha sigut tota la vida el cuiner, doncs bueno, ben tot. Hi havia èpoques que també estudiaven perquè només obríem el cap de setmana, o sigui, es tancava de dilluns a divendres nit, s'obria divendres nit, dissabte i diumenge,
no,
amb això passava.
Sí.
Doncs bueno, mica en mica ens vam anar involucrant. Tots hem passat pel restaurant.
Tots,
vull dir... Després un ha estudiat per aparellador i inclús quan estudiava doncs treballava per anar a pagar els estudis, els viatges, tot això. I quan ha acabat ha decidit de fer aparellador, cap problema. Vull dir que tothom hem passat pel restaurant.
D'acord.
Després cadascú va reconduir la vida, finalment, bueno, ens hem quedat tres. La Mercè, la Carme i jo, que estem al restaurant.
D'acord.
Els altres, bueno, també són part del restaurant, evidentment.
En qualsevol cas, ara el restaurant està obert més que mai. En la seva vida?
Ah, sí.
Sí. Sí, per dir-ho d'alguna manera, eh? Ara, més que mai, el Bonestar està obert durant una temporada, doncs, en fi, com la resta, no?
Sí.
Mai havia estat tan obert, per dir-ho així.
No, suposo que et referiràs a...
Sí, tots els dies de la setmana, cap de setmana, això em refereixo, mai no ha estat tan obert, no?
Clar, jo no sé
sí.
Si has passat últimament, però... Pensava que et referies com... Aquest Nadal hem fet una reforma.
Sí.
Vale. I abans hi havia unes cortinetes i quedava ara... molt més amagat. I ara ens hem obert el carrer, no? Aquell carrer tan estupendo
sí.
I tan net que tenim. No? Suposo que et refereix a això.
Sí, doncs. I arribarem a la qüestió del carrer, perquè vale. Suposo que quan un reforma un establiment li agradaria a vegades de dir, home, nosaltres aquí fem l'esforç per arreglar la casa i el carrer què farem amb el carrer?
Home, que algun empresari reinverteixi en el seu propi negoci... No ho dic que no, costa, no. Vull dir, trobar-ho, no sé, si em va la gent, vinga, va. Ja està bé tal com està, ja anem...
Sí, està clar.
A vegades ha de invertir tant per ell mateix com per els propis clients, no? Vull dir, per donar un millor servei, una millor qualitat, un millor...
Però, en canvi, ho heu fet en una època especialment difícil.
Sí, sí. Però, bueno, és que si tenim que esperar l'època bona...
D'acord.
Ja porta rumiant molt de temps com per dir, bueno, ara és el moment i en aquest moment no el trobes mai i bueno, mira, mengem
cop de cap i endavant. Ara hi arribarem a aquesta qüestió de la crisi. Vosaltres també veu fer un pas molt gran.
Sí, veu fer un canvi molt gran
quan veu anar
al polígon.
Sí, no és la primera empresa de Sitges, diguem-ne, que estava més o menys al cas Corbà, que va pujar al polígon.
El que passa és que el centre del poble, cap de la vila, es va desplaçar cap amunt i llavors estàvem ubicats al mig del poble, i era un inconvenient total, a l'hora d'escarregar, a l'hora de carregar, a les clients...
Bé, i... aquella vorera de Can Chacón, en fi, sembla que és una de les voreres, o era una de les voreres més populars de Sitges, no?
Sí, i llavors, clar, jo vaig aprofitar el fet de que es van jubilar ells per fer el canvi.
D'acord.
Perquè és el que ell comentava, les mentalitats són... la mentalitat són molt diferents, els pares, els fills, i clar, i tens que aprofitar els moments per fer els
canvis. Els pares tenen en algun moment por que això se'n vagi en l'aire per un d'aquests canvis, de dir, ara ens embarcarem aquí en una d'allò i ho engegarem tot a rodar?
Sí. Sempre.
Sí? Sí. Sempre?
Sí. Sí, perquè ells han patit moltíssim.
D'acord.
Han patit moltíssim i aquesta mentalitat...
De dir, ai.
La tenen assumida del temps que passen
de tantes privacions que han passat, correcte, no? De tants esforços que han fet.
Correcte.
Aquest és una de les principals, diguem-ne, motius de fricció entre allò de dir canviaríem o no canviaríem? No.
No és aquest, no. N'hi ha molts i de petits, per això, eh? I a més fàcilment superable. Mm-hmm. No.
En algun moment us veu plantejar mai, Isidre, no sé si per volum de feina o el que sigui, moure's de lloc, buscar un altre lloc més ampli, posar el taller en un altre lloc?
Sí, però si pots fabricar, diríem, i anar a col·locar de seguida...
No té sentit tampoc?
No sé. El fumut seria si ja comencessis a necessitar masses operaris. Clar, llavors ja deixaria de ser l'empresa familiar, va, és molt complicat.
D'acord. Quan sou ara?
Ara, dos gats i mig.
Dos gats i mig, eh? Sí. Quants havíeu estat molts?
Nou.
Nou?
Sí. Quan hi havia el meu germà, que es va jubilar allà, érem nou i allò era una amanida. A més, és que llavors no et deixaven fer res amb tu.
Està molt expressiu, això, eh? Això era una amanida.
És que, a més, hi ha clients que venen i diuen, vull que em facis això. Vale. No, que ho facis
tu.
Ja hi som. Llavors, ara sí que puc fer-ho.
Sí. D'acord, però havíeu estat nou.
Nou.
Això vol dir que, clar... Havíeu estat nou fa molt d'això, Isidre?
Sí,
o quan...
ara deu fer uns 15 anys, poder.
Uns 15 anys més o menys. Sí. O sigui que hi havia feina per donar i per vendre.
Sí, però el problema era això, que hi havia feina per donar i llavors tu no feies res. L'Isidre no feia res.
D'acord.
I a mi m'agrada molt treballar.
D'acord.
Poder soc dels pocs, però a mi m'agrada treballar.
Veu canviar de lloc, Lluís?
Sí.
Ha vingut la crisi...
Sí.
I està clar, una empresa que es dedica als materials de la construcció,
sí.
No sé com ho contempla tot això.
Pues el que he tingut que fer és diversificar totalment el producte. Hem obert tot el ventall de productes de materials de construcció que hi ha avui dia. De tot, des de decoració interior, exterior, material exterior, interior, ferreteria, jardineria, banys, i ara en aquest moment estem en un projecte d'obrir el departament de cuines. Però clar, la manca de ventes la tens que compensar. I la manera és obrint el ventall. I és el que estem fent.
D'acord. Ara formeu part també d'una...
Sí, també...
Bé, ara fa un quant temps...
Bueno, quan vam fer el canvi de
ubicació
al polígon, vam entrar al grup de compres de Gama. És un grup de compres, simplement de compres.
D'acord, perquè què passa quan una empresa familiar, per dir-ho així, entra dins una estructura més gran i si d'alguna manera això crea a vegades un cert...
En el nostre cas no.
No.
Perquè el grup no t'obliga a fer, no t'obliga a res.
D'acord.
L'únic que tens és l'assessorament, el màrqueting i sobretot la compra, perquè és una compra conjunta a nivell nacional. I això de cara a fer la compra...
Per tant, et beneficies, òbviament, d'uns preus i d'un ventall de productes molt més ampli.
Correcte.
Està tot molt difícil? Sembla que estigui millor? Ha estat pitjor?
Per mi ha passat el pitjor.
A veure, torno a repetir això.
Per mi ha passat el pitjor.
Manel, per tu ha passat el pitjor?
Sí, també? Penso que sí.
Sí?
Penso
que Isidre?
Sí. Jo m'estendré una miqueta més amb això, si m'ho permeteu.
Home, i tant.
Hi han quatre poders, no vull dir fàctics, però quasi, que són els bancs, els sindicats, els polítics i els mitjans de comunicació. L'avantatge que tenim l'empresa familiar, no m'estendré en per què els hem deixat fer-se tan grans tots, però l'empresa familiar mira d'autofinançar-se el que pot. Per tant, el banc l'hem de menester molt menys. Els sindicats, que són molt forts, com que tenim poca o no tenim gent llogada, doncs en podem prescindir d'ells. No ens tocaran els nassos, per no dir una altra cosa. Els polítics, que amb els autònoms i a l'empresa familiar no ens han fotut ni cas mai, espero que ara canviï una miqueta, per lo menys tinc aquesta esperança, però clar, com que ells passen de nosaltres, doncs nosaltres també passem d'ells. I la premsa, la ràdio i tot això, que moltes vegades creen opinió més que donar-la, doncs com que anem una mica cansats, no podem comprar el diari, si el comprem el diumenge és un de local o un esportiu, i quan ens assentem davant de la tele ens adormim. O sigui, que l'empresa familiar aquí juga amb avantatge. I és que aquests quatre poders, pues, els deixem una miqueta de banda. Ara sembla ser que la cosa es vol tornar a reactivar. Nosaltres fins al Nadal hem tingut feina quasi diria que normal. Jo diria que no hem notat la crisi fins al Nadal. Ara, al Nadal va haver una frenada que suposo que ens en sortirem.
Però aquest Nadal encara... passat, eh?
Sí,
aquest Nadal passat.
Jo sóc dels pocs, ho dic pels representants que venen allà i t'expliquen històries de tota la seva...
I que suposo que això deu passar a tot, no?
I, bueno, no han arribat a desanimar-me perquè tenia feina. Tenia força feina. Clar, que també si som dos i mig, pues, no necessitem pas massa. A més, la manera de treballar nostra és fer moltes coses estranyes que altres tallers no saben o no volen o pensen que no els hi donaran
que no donarà
benefici. Llavors, aquest client és el que ens ha interessat més. O sigui, ens han especialitzat els clients.
D'acord.
I per això ha anat força bé. Ara, la frenada d'ara sí que la trobo molt forta. Aquests dos mesos que portem són molt, molt, molt dolents.
D'acord. Però vaja, ja és un... No sé com dir-ho, però més d'un pensarà. Escolta'm, doncs déu-n'hi-do. Perquè ara, diguem-ne, la primera frenada hagi estat la d'aquests dos mesos davant aquest panorama
sí,
general.
Vosaltres sí.
Per vosaltres sí.
Estem aprofitant ara per fer aquelles remodelacions del taller, allò que feia almenys 7 o 8 anys que volies fer, no feies, aquella estanteria que l'hauries de canviar de lloc i posar una altra cosa.
Aquell dissabte que no es feia mai.
Sí, aquest manteniment.
Però amb 50 anys hi ha hagut moments pitjors?
Bueno, jo vaig passar la crisi del 73, el ditxos petroli i dels moros. Perdó per lo de moros. Després vam passar la del 86, després la del 92 i ara aquesta. Aquesta ha sigut la pitjor.
Aquesta ha sigut la pitjor.
L'únic que particularment tinc que dir que m'ha agafat amb menys deutes que les altres i m'haurien sortit força bé.
Aquests quatre poders, què us sembla això que ha dit l'Isidre? Tant els bancs com els polítics, mitjans de comunicació, sindicats...
El que passa és que depenem molt, sobretot, del que és la financiació i depenem molt dels bancs. I ells ja fa...
Amb això d'acord, Manel, també? Moltes,
no? En el nostre cas,
potser relativament,
no tant.
Potser no tant.
Evidentment, potser és diferent. Vull dir, qui va a dinar, et paga enseguida.
D'acord.
No és a 30,
sí, sí,
60, 90,
vols dir que
no?
Tens el líquid més ràpid.
Bueno,
per
dir-ho així. També has de pagar, tot, sí, però sí, no depens tant d'aquests quatre poders que hem comentat. Nosaltres estem bastant al marge.
D'acord, deies. Yes.
No, bueno, nosaltres sí, perquè nosaltres tenim que financiar els nostres clients. I llavors, al financiar els nostres clients, nosaltres necessitem finançació.
D'acord.
I llavors, els bancs han tancat totalment l'aixeta, perquè ells tenen un problema greu. Fins que ells no estiguin sanejats, llavors no es pot... Suposo que quan ells comencin a estar una mica bé, començaran a obrir una mica l'aixeta. Ara, que sí, que... És el que deia l'Isidre. Per mi han sigut tres les crisis.
Vinga.
Una la mundial, la crisi mundial, una altra la financera i una altra la del totxo. La del totxo particularment a Espanya. I llavors per això estem notant tant el problema. I sobretot les famílies estan molt endeutades, però molt. I clar, és un cúmul de circumstàncies.
Vosaltres, clar, veu fer el canvi, hem de suposar que també esteu finançant el trasllat encara.
Correcte.
Inversió. Correcte. En el cas de Manel, vosaltres esteu allà, Manel, encara teniu, per dir-ho d'alguna forma, despesa immobiliària del local, o ja està més, és un local familiar?
Amb la reforma,
diguem-ne...
Hem fet un treballador més, quasi.
D'acord.
Hem fet una inversió.
D'acord, i en el cas de l'Isidre esteu en el mateix local des de fa tant de temps, i des d'aquest punt de vista no hi ha càrrega afegida des d'aquest aspecte.
No.
D'acord, us ho preguntava perquè, com que avui parlem de negoci familiar, és clar, vist així, molt bé, una empresa familiar... Si ara algú vol muntar una empresa familiar, veritablement creieu que s'ha d'enfrontar moltes dificultats, que és un model de negoci possible partint de la vostra experiència, que és possible si es donen determinades circumstàncies, com que tinguis un local propi que no hagis de pagar o coses d'aquest tipus? Qualsevol dels tres.
El local propi és poder el més important, perquè és el que dèiem dels bancs. Quan els hi han injectat cèntims ha servit perquè cobrin aquells que no volien cobrar, que no podien cobrar. I bueno, què vull dir? Llavors, quan ja tens el local, sí que potser no està col·locat allà on voldries, però ja pots quasi obrir. L'inversió, doncs, maquinària, el típic, amb el cas
sí.
De la feina nostra, sí que hi ha una inversió, però el més fort és el local. Sempre és el local. Si ho tens, pots començar.
D'acord.
Sí, nosaltres, aquests parell d'anyets o tres, allò que vas fent una mica de balanç, només pensar de tenir que pagar un lloguer com es paga al centre del poble i... Cru, cru. Vull dir, tenim la sort que el local és nostre i no has de fer cap despesa de lloguer ni res. Però si s'hagués de fer un lloguer, més pagar la llum, més tots els extras que s'han callat, justet.
D'acord, perquè quan sortiu pel carrer i mireu a banda i banda, suposo que més d'un pensa, escolta'm, no sé pas d'on sí, han sortit els diners per ficar, no ho sé, aquesta botiga, aquest establiment.
Hi ha locals que tenen sabentes, no?, del que poden pagar o potser estan pagant de lloguer i dic, jo no m'ho entenc, perquè jo és que només començar amb menys 3.000
per posar una quantitat.
S'han de vendre, bueno, moltes pizzes o molts collarets o moltes estampes o molt... bueno, mira, en el nostre cas doncs, tenim la sort que el local és nostre i amb aquesta despesa doncs, la podem... i ens ajuda doncs, a tirar endavant. I més en aquesta època difícil.
Mm-hmm. Lluís?
Bueno, per mi, segons l'experiència que porto... Sí. Per mi l'important és el nom. El nom de l'empresa i durant tota la trajectòria de l'empresa. I per això per mi és molt important. Perquè avui dia obertures noves d'empreses són molt complicades. Si tens una antiguitat, el client té una tendència a fer-te la compra.
És a dir, a fer confiança, vols dir?
Correcte.
Sí?
Correcte. El fet que... Si portes una trajectòria, això li dona una confiança.
Mm-hmm. Fa uns moments, però, l'Isidre ens parlava bé. En el seu cas, diguem-ne que la competència, si és que n'hi ha, molta o no, però en qualsevol cas, ells han acabat especialitzant-se en feines que fan molt poca gent. En el cas d'en Manel, està clar que en fi, la competència, diguem-ne, en el món de la restauració han crescut establiments per a totes bandes, i en el món del Lluís, en fi, cadenes de distribució, bricolatge, 50.000 coses. Com s'afronta aquest panorama? O si a vegades un ha de fer una mica d'extracció i dir, mira, saps què? Fem el que hem de fer i no mirem tant que si no prendrem mal.
Bueno, el nostre cas és mantenir una mica la clientela fixa que puguis tenir, conservar-la i cuidar-la molt, perquè al cap i a la fi són els que aniran venint i aniran tornant. Després, evidentment, un poble turístic sempre hi ha els passantes, no?
Sí.
Però cuidar una mica la clientela que tens. I, bueno, i després, doncs, bueno, clar, el que dius tu,
el Lluís.
Uh-huh. El nom, sí que és important el nom, però evidentment la gent també sempre a vegades vol provar. O sigui, en el cas dels restaurants, quan obre un restaurant, ara doncs anem a mirar allà que s'ha de provar. La gent vol provar coses noves també. Mm-hmm.
Però dins...
També són àmbits diferents, eh? Potser no es pot arribar a comparar.
Però... No, però bon. si tu tens una activitat i et vas reinventant, llavors arriba un moment que l'evolució pues, dona que el client ve uns canvis.
El que no t'has d'estancar.
Això sí. Mateix.
Mm-hmm. Arribem a aquella qüestió de sempre. Quan hi ha crisi, fins a quin punt es poden tocar els preus? I fins a quin punt es pot tocar, doncs no ho sé, els preus sense que la qualitat del servei o allò que un creu que ha de donar es toqui massa. Comencem per l'Isidre, que porta més anys, i a veure fins a quin punt.
Jo crec que encara que s'abaixin els preus, que evidentment s'abaixen, no hi haurà més feina perquè baixis més el preu. La gent està una mica espantada i el que té... anava a dir la pesseta a la butxaca, però és l'euro, pues li costa molt de deixar-la anar. Sincerament crec que el que ha de fer una reforma, una millora, una inversió, si té els mitjans per fer-la, l'hauria de fer, perquè jo crec que l'única manera de posar una altra vegada la roda en marxa som nosaltres mateixos. Si esperem que tots els que he dit abans, els quatre poders aquests, ho facin, ho tenim molt, molt negre. Llavors, dins del que pots fer, o del mínim que et puguis endeutar, si vols fer alguna cosa, ho has de fer ja. A més, els anys passen. Jo en tinc uns quants. Si hi ha una persona que vol fer una millora en una cosa i pensa fer-la d'aquí 10 anys, en gaudirà 10 anys menys. Vull dir, si vols fer una cosa, s'ha de fer. I jo crec que seria l'única manera de que això es posés en marxa una altra vegada. Mai serà com era. És que, a més, millor que no ho sigui, perquè pararíem bojos com vam estar a punt de parar. Però tampoc interessa parar boig de tant rumiar, aviam si tinc més feina, si tinc menys feina, tal i qual. I a més això, si vols fer una cosa i tens els mitjans, fes-la.
Manel?
Correcte. Vull dir, estic totalment d'acord amb això que has dit. Vull dir, en el nostre cas, doncs, era el moment de fer el canvi, hem fet el canvi, que no de tipus de cuina i d'això, però... perquè ens hem d'esperar 15 anys, si és que no sabem, fem-ho ara i... el que he comentat abans.
Mm-hmm. Marges comercials, preus, qualitat, tot plegat. Enmig d'una crisi, què es pot tocar o què es pot afinar o què no es pot afinar massa perquè ja s'ha afinat prou, per dir-ho així.
Home, en el cas del restaurant ja fem menús. El menú sí. És un marge molt petit, però bueno, en principi et pot... Si tens rotació, això. Doncs bueno, et pots guanyar la vida. Mm-hmm.
Han tornat els menús, no?
Ui, a tot arreu.
A tot arreu,
abans no n'hi havia ni...
Abans no n'hi havia ni, semblava que
ara
un menú...
menú sí.
El menú era un menú que no fa menú ningú, perquè aquí som una casa que fem una cosa d'allò, no? I ara resulta que fa menú tothom.
Bueno, la gent vol entrar i saber més o menys el que es gastarà. Uh-huh. No vol tenir sorpreses de dir...
D'acord.
Sí, però tot suma, el pa, no sé què... la gent vol, mira, això, 25, 15...
El que sigui.
Vale? La gent ho té molt clar, vull dir... Vol, cada cop més vol entrar al restaurant i saber quan es gastarà.
D'acord.
No tenen una sorpresa després de factura.
Mm-hmm. Això s'ha notat molt també, clients que miren molt la butxaca molt, que...
sí,
molt, eh?
Sí. Bueno, hi ha de tot, jo sempre ho he dit, hi ha extrems, eh? I sobretot al restaurant ho veig molt, vull dir, hi ha taules que et miren tot, que estigui correcte, escolta, cada pa n'hem menjat dos i me n'has cobrat 3, no? Vale, cap problema. I en altres que, bueno, que no... Bueno, no s'ho miren, no s'estan de res...
T'ho pregunto per si, més o menys, la tendència és anar menys vegades al restaurant, però quan hi anem, doncs, fem el que creiem que hem de fer, o anar les mateixes vegades que sempre al restaurant o i buscar menú o buscar un menú més econòmic. Què creus que ha fet la gent? Estar-se'n més d'anar al restaurant i quan hi va doncs no patir massa no, o anar jo, més de menú?
Jo penso que anar més de menú.
Anar més de menú.
Sí. També hi ha de tot, eh?
Sí, però en línies generals.
Però en línies generals és anar... Sortir potser un palet més, però tampoc quedar-se a casa, però gastar menys.
D'acord. Preguntàvem abans, la llei de tabac no ha influït en el cas vostre o creus que no s'ha notat massa en el cas vostre?
En el cas del restaurant, és el que hem comentat, que, bueno, doncs com ara és una llei general, abans bueno, potser el restaurant del costat o allà es podia fumar i el poder de fumador feia que tothom anés cap allà perquè... com sempre hem estat habituats a viure en espais amb fum, bueno, almenys en el tema restauració, quan anaves a un bar...
Sí, està clar.
Doncs a la gent no li importava. El fumador, doncs, tragava, mai millor dit, no? Tragava el fum. Ara, com és general, no. De moment, a veure, no fa gaire que hem obert aquest any, fa un meset, però no...
No.
Inclús encara dona el sentit. No? La gent... abans potser el postre i porta'm el compte que, saps, que volien anar a un lloc de poder fumar davant, que hi ha una granja, no? Doncs
allà sí.
Ve gent que s'aixecava i anava a fer el cafè davant.
D'acord.
Ara, com que davant tampoc, vull dir...
Perquè vosaltres, per superfície del local, ja havíeu decidit en el seu dia que era el local d'una fumadors. No? Preus, Lluís, com ho feu, això? Bueno, el fet de formar part d'un grup, doncs ja marca una estratègia a seguir.
Sí, bueno, estem assolint preus, molt bons preus. Però nosaltres la venda l'estem intentant compensar donant formació als operaris. Donant més formació als operaris. Perquè la tendència que estem veient nosaltres és que el particular s'ho vol fer ell mateix. I llavors el que estem intentant és formar l'operari perquè doni una formació al particular.
D'acord. És a dir, persones que volen o s'atreveixen allò a enrejolar, si convé, sí, o a posar parquet, si convé. Sí, suposo que fer una barana no, eh? No. Això no, eh? Això no s'hi atreveixen, eh?
No, i si és d'escala menys.
I si és d'escala menys encara, eh? Ni una gelosia ni res de tot això. Però en canvi aquestes coses, diguem així, que formarien part del bricolatge en el sentit més extens de la paraula, ara cada vegada teniu la sensació que la gent...
La tendència és aquesta.
És aquesta.
I que ve el client i que t'ho pregunta i com es fa i com es pot fer i sí, és aquesta. El que passa que també hi ha una manca de confiança al mercat i per mi no és un 100% del mercat que té dificultats per mi, perquè l'altre dia vam estar en un seminari de magatzems de material de construcció i ho van comentar, hi ha un 70% de la població que està millor econòmicament que abans, un 70%, perquè tenen li han baixat l'interès, li han baixat l'IPC, li han baixat el vehicle. Llavors, hi ha un 70% de població que està millor que abans. El que passa és que li falta una... és un problema de confiança. No té confiança. No deixa el calent, no se'l gasta.
D'acord, o no li deixen, perquè no hi ha crèdit tampoc.
Sí, però...
Perquè anava a dir, potser el que ha dit també l'Isidre fa un moment, clar, potser algú es ficaria a fer una obra i dir, mira, va, ens hi posem, però llavors resulta que va al banc i al banc li diuen, no, escolti'm, ni per 30, ni per 40, ni per 50.
Però hi ha una... el que és la reforma, tenia, teòricament tenia que compensar la construcció nova, que està morta completament.
Ho has dit molt bé, teòricament.
Teòricament. Llavors, tampoc han llegat. I més és un problema de confiança, crec jo, que de
finançació. Que de realitat estrictament econòmica.
Econòmica, correcte.
Però és que tothom té tanta por que ningú arrenca res, per dir-ho així.
Sí?
Com més o menys deia l'Isidre, que si no és des del punt de vista de la pròpia gent que es mogui això, o no?
Fins i tot el que té, ve i t'està apretant. I t'està dient, escolta'm, deixa-m'ho més barat. Escolta, el tens que deixar més barat. Sí.
Això és així. Sí, a casa vostra també, Isidre?
Home, una mica sí.
Una mica sí, eh?
El que passa és que és un article diferent.
Aquí està, no pots anar a tants llocs, perquè allò de dir, bé, m'ho pots fer més econòmic, però tampoc podràs anar massa llocs més a que t'ho facin.
Nosaltres hem tingut temporades que hem treballat el 60% sense pressupost. Sí, perquè el que venia ja venia de rebot de dos o tres llocs que li havien dit que no es podia fer allò...
D'acord.
Clar, això... El que passa és que ara, quan al final de la feina pues sumes tots els capítols de tot el que has fet, quan arribes al de les hores, si veus que t'has passat, doncs les ajustes més. Ja, no sé, ho fas, no sé per què, però ho fas.
Si veus que allò pot inflamar... Vaja, sí, anaves sí, a dir que fins i tot et retreus una mica, allò de dir, mira...
Sí, sí. La feina ha de quedar bé igual. La feina ha de quedar...
Sí, sí, en Lluís i en Manel senteixen, eh? Ara és com si tothom anés amb aquella sensació de dir, ai, que apreto massa, ai, que apreto massa, sí, que em diran sí, no sé sí, què, sí? Sí.
Bueno, després poses la copeta de cava, el cafè, ho introdueixes i amb això els banyes, els banyes. És ajustar-te i potser si abans... no entrava la copa de cava i el cafè, doncs ara els hi poses.
D'acord.
Aquestes són les rebaixes que verdaderament sí que s'apliquen.
En un negoci familiar és tan important tenir, en el cas de l'Isidre, doncs un bon manyà o un bon gestor, en el cas d'en Manel, un bon cuiner o un bon gestor, o en el cas d'en Lluís, doncs un bon operari, un bon venedor o un bon gestor. Tal com estan les coses, la burocràcia, si s'ha de fer, si en els negocis familiars el paperam a vegades es menja el dia a dia.
Com ha comentat en Manel abans, l'important és començar de baix. Si un comença de baix i toca totes les tecles del negoci, pot arribar un moment que pots portar, fer servir aquesta experiència.
D'acord.
I per mi és...
Vols dir sent conscient de totes les petites coses que formen part del negoci?
Sí, sí. Jo vaig començar de baix, escombrant. A la vorera aquella...
Sí, a la vorera aquella famosa.
A la vorera aquella, doncs jo vaig començar allà escombrant. I a poc a poc, fins que ara en aquest moment porto jo el negoci. Mm-hmm. És molt important tocar totes les tecles.
D'acord. La burocràcia ho feia molt?
Sí.
Sí? Sí. Manel?
Bueno... Sí, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ho dic per si podrien ser les coses més fàcils, vist d'aquesta manera, sí.
Sí, però potser quan ho tens engegat...
Ja, mira.
Bueno, vas agafant el rodatge.
D'acord, vols dir que convius amb això, ja.
Sí, exactament. Vull dir, quan ja fa tants anys que... evidentment, sempre cada any van entrant coses noves, mm-hmm, i lleis noves... mil històries, però
que
bueno,
si ara adaptes això, que si ara adaptes allò, que si ara no sé què, etc, etc.
Que això és una mica que és el que s'ha de fer, doncs ho fem, però bueno, ofega.
D'acord, sí. Ofega. Vols dir que a vegades no faria falta.
Exactament.
D'acord, tanta ortodoxia, tanta, ja, tanta norma. Està a punt de dir alguna cosa. Mossega la llengua, si convé. Isidre, la burocràcia, el paperam, tot això...
No, o hi ha coses que te les pots anar fent tu, però unes altres que has d'anar amb un professional, això és evident. Ells en saben més que nosaltres, amb segons quines coses.
D'acord.
A més, estan al dia que tu no hi estàs. Quan hi ha molta gent, doncs encara, no sé, però quan ets dos a casa necessites les hores, mm-hmm, per treballar-les.
D'acord. O sigui, cop de gestoria,
sí, sí, sí.
Cop de gestoria i així, diguem-ne...
A més, són els professionals i...
D'acord. L'esquena coberta. 11:56 minuts, l'agenda de l'ADEC que ens porta la Susana, també com sempre en els minuts finals de programa. Susana, tu diràs.
Doncs com sempre fem un breu repàs a l'agenda d'actes de l'ADEC. Comencem comentant que tot just avui i demà divendres a Vilanova i la Geltrú es realitza la primera mostra d'ensenyament i aprenentatge del Garraf, anomenat Fira Zona E, que es pot visitar, com us comentava, tant avui com demà, en horari de 9 del matí a 5 de la tarda, i es realitza a l'edifici Neòpolis de Vilanova i la Geltrú. L'ADEC participa com a entitat expositora.
Mm-hmm. Sàpiguen també que trobaran el centre de formació nivell 10 d'aquí Sitges en aquesta fira situada a Neòpolis.
I la propera setmana, el dimarts dia 22 de febrer, fem una sessió de presentació de l'ADEC, una sessió de porta oberta que anirà a càrrec d'Isidre Also, secretari general de l'ADEC, que es realitza a l'ADEC de Vilanova a les 7 de la tarda, i un dia després, el dimecres 23 de febrer, es realitza a les 3:15 de la tarda a la seu social de Vilafranca. El dimarts dia 1 de març fem una sessió de networking amb el títol Tens 5 minuts, organitzada pel col·lectiu de Dones Empresa, en el qual recordo que 5 empresàries i directives tenen 5 minuts per exposar a la resta d'auditori els seus productes, serveis, etc.
Això s'ha posat cada vegada més dur, eh? Abans eren 7 minuts, ara són 5 minuts, o sigui que en 5 minuts s'ha de dir... idees molt clares per exposar la resta de l'auditori, projectes, en aquest cas, de dones emprenedores.
Correcte. Tot el detall, com sempre, de l'activitat de l'ADEC la trobareu a www.adec.cat, on també a l'apartat de formació podeu trobar aquests seminaris i tallers que estem iniciant tant aquesta setmana com les properes setmanes.
Mm-hmm. Manel, quants xatos porteu venuts ja?
Bueno, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, no?
Déu-n'hi-do, sí. Bueno, ja et dic, tot just fa un mes que m'ho veig.
Tot just fa un mes, no? Però ja comença a sortir.
Ara estan creixent.
Per Carnaval es nota? O a vegades... Sí, sí.
Fa una xatonada també amb les truites.
Però ho dic en el sentit, Carnaval és una època bona, o com diuen alguns establiments, encara que pugui semblar que és una època bona...
No, per restaurants és normal. Penso que és el més boom de bars i...
D'acord. D'acord,
així...
que no tant a la taula, del restaurant, eh?
Sí, no.
Lluís, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
També. Isidre, gràcies una vegada més. El temps de la DEC tornarà d'aquí 15 dies i en 5 minuts tornem aquí. Fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.